festa do fim de semana. Só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sou. Passo bem sou.
Panadés Gama Extra.
Passo bem sou. Na festa do fim de semana.
I arrenquem amb la segona hora dels divendres aquí al magazín Penedès Gama Extra i és hora de parlar sobre esport saludable de la mà del nostre company Adrià Fernández. Recordem que l'Adrià no és cap professional ni tampoc cap nutricionista ni entrenador físic, sinó que des de la seva experiència ens explica alguns consells que podem seguir per estar al dia i també doncs, ben entrenats. Adrià, moltes gràcies i benvingut una setmana més.
Moltes gràcies, Marc, per convidar-me. Així és, una setmana més a l'Esport a Taula, en aquesta secció, on combinem tant moviment com alimentació amb un únic objectiu, que és el de viure millor, no? De sentir-nos més a gust, de tenir uns hàbits saludables. Avui parlem de l'estiu, com ja venim fent en aquests darrers capítols, no? Com és habitual. I és que l'estiu és una època ideal per desconnectar, no? Però també ho és per fer un petit reset saludable, que d'això parlarem avui, per aprofitar aquest moment, doncs, per...
Per canviar, no?, les dinàmiques o per començar de zero.
Correcte, sí, per aprofitar, per tenir menjar millor, per exemple, moure'ns més, tornar al setembre amb energia, que és important, no?, després de les vacances, perquè, clar, si ens tirem totes les vacances sense fotre res... Ojo, que després quan ens hi tornem a posar...
El setembre vindrà fort,
Vull dir, aquesta típica depressió post-vacacional, no?, post-vacances, moltes vegades pot venir d'aquesta circumstància, no?, de no haver fotut res durant les vacances i que ens costi molt tornar a començar al setembre.
En el teu cas particular, tu fas un reset a l'estiu, és a dir, et serveix com per revisar una mica el que has anat fent, no?, al llarg de tot el curs i canviar algunes coses. En el teu cas, no? L'estiu per què et serveix?
Jo et soc sincer, Marc. Jo estic força enfocat durant tot l'any. És a dir, no necessito que arribi l'estiu per començar a portar-me bé pel que fa a l'alimentació, a fer esport, a moure'm, jo ho faig durant tot l'any. Però sí que és veritat que adapto una mica tant l'esport com l'alimentació a l'època de l'any i ho faig doncs, amb això que venim comentant, no?, amb el menjar més lleugers, hidratar-nos més, que és indispensable, tot plegat una miqueta, però ja et dic, jo en principi intento tot l'any doncs, mantenir la forma, entrenar, menjar bé i cuidar-me, que crec que és molt important que ens cuidem.
Per tant, aquest reset, no?, que comentes, m'agrada aquesta paraula, quan convé, quan s'ha de fer, això és la fase inicial d'una persona que vol iniciar-se en el món de l'esport per marcar-se uns objectius, o per una persona que no havia començat a fer un tipus d'exercici però veu que no acaba de funcionar. Per tant, aquest reset, quan parles de reset, amb què et refereixes?
Bé, l'estiu és un bon moment per fer-ho. Per què? Doncs, per exemple, no? Tenim més hores de llum. Sovint tenim menys rutina, no? No tenim aquesta obligació d'anar a treballar cada dia... Podem aprofitar la climatologia, també, el temps, tu bé ho sabràs, per dur més activitats a l'aire lliure, el fet de no tenir tanta feina, no? Tantes obligacions, ens permet tenir menys estrès. Per tant, podem aprofitar doncs, aquest moment de l'any i això ens pot ajudar a trencar amb automatismes, coses que fem durant l'any, que, per exemple, poden ser menjar ràpid, no? Menjar corrent. No és gens recomanable menjar corrent. Hem de menjar poc a poc i bona lletra, no? que diríem. Tampoc és gens recomanable estar massa estona asseguts.
El sedentarisme no és bo.
Això és dolentíssim. Després, entrenar per obligació tampoc cal, no? Ja ho venim dient. Cal gaudir dels entrenaments. Després, tampoc és gens recomanable fer àpats ràpids i poc equilibrats, no? Per tant, l'estiu és una època ideal per reprendre hàbits sans o començar-ne de nous amb més calma i menys pressió, no? Aprofitar el temps, les vacances, sobretot per això, no? Per interioritzar aquests bons hàbits.
Quan es fa aquest reset, és aconsellable fer-ho amb alguna persona experta al costat? Sovint és més fàcil, no?, que tenir una persona que et guiï, que t'ajudi, que t'aconselli, no?, durant tot aquest camí. Potser hi ha gent que se n'en surt sola, no?, hi ha gent que li agrada, doncs, fer exercici pel seu propi compte, que no hi hagi cap persona que la mani, però hi ha, en canvi, persones que potser sí que necessiten, no?, aquesta ajuda d'una persona que les guiï en tot aquest procés. Creus que a l'inici, no?, és aconsellable començar amb una persona que hi entengui perquè doncs, evitem, no?, aquestes obsessions o aquesta part més negativa que pot produir l'esport?
Pot anar bé, pot anar bé. Jo ho recomano. Vull dir, si sempre... escoltar ens permetrà aprendre, no? Llavors, si ens rodegem o ens deixem acompanyar per un professional o per algú, no cal que sigui un professional, no? Per algú que coneguem que fa esport i es mou i doncs té idees...
Un amic,
i ens pot ajudar, sí, per descomptat, un amic, sempre pot anar bé. Això sí, poso un exemple, no? Anem al gimnàs junts. Ara és com si comencem a entrenar i anem al gimnàs junts. Què passa? Que després, si un dia tu no vens, igual jo dic, ostres, avui el Marc no ve, doncs jo tampoc hi vaig.
Això passa sovint.
Això passa molt, i el gimnàs, tant el gimnàs com altres esports, no hem de dependre de l'altra persona per entrenar, sinó que hem de ser nosaltres mateixos que diguem, avui, encara que el Marc no vingui, doncs jo hi vaig, perquè ja tinc interioritzat aquests bons hàbits i estic acostumat i és la meva rutina. No?
Clar, després també hi ha una altra cosa, i puc parlar del meu cas particular, que vas al gimnàs I veus que hi ha molta gent, no?, professional que porta molt de temps allà i que fa vergonya, no?, a provar aquella màquina per el que et puguin dir, no?, per com et poden veure, pel que et puguin jutjar. Potser a tu també et va passar en el seu dia, però què aconselles, no?, per aquesta gent que ara comença al gimnàs i que potser no té aquesta empenta, no perquè no la tingui, sinó perquè no s'atreveixen, no?, a fer ús d'unes màquines que doncs, les utilitzen ja persones que porten una colla d'anys allà al gimnàs.
Jo recomano que pels principiants, la gent que vulgui començar, vulgui iniciar activitat física, en aquest cas al gimnàs, que preguntin, no?, perquè si tirem pel dret sense saber si ho estem fent bé o malament, ens podem fer mal. Depèn amb quines màquines, sobretot no carregar grans quantitats de pes, i si comptem amb la figura d'un assessor en el centre, aprofitar-ho i preguntar tots els dubtes que tinguem, saber conèixer com es realitzen els exercicis correctament, és a dir, la tècnica és molt important també, perquè ens permetrà no lesionar-nos i després també ens permetrà efectuar l'exercici de manera correcta i treballar el múscul i, per tant, doncs, obtenir uns resultats, no? Així que, per aquells que hagueu de començar, no dubteu en preguntar, encara que sigueu tímids, i feu, si podeu, doncs, d'aquest professional, no?, d'aquest assessor esportiu amb el que solen comptar normalment els centres de gimnàs.
Ja sé que això ara dependrà de cada persona, però explica'ns una mica, no?, quina rutina segueixes tu més o menys en el gimnàs. Hi ha gent que potser comença a fer una mica de cardio, no?, a la cinta, a córrer, però hi ha gent que s'ho reserva per al final. L'experiència, en el teu cas, què et diu? Insisteixo que això depèn molt de cada persona, i dels objectius que tingui cada persona. Però, per exemple, què aconselles? En una mateixa sessió combinar diferents tipus, no?, d'esport per entrenar diferents músculs, o fer-ho per dies? Un dia entreno això, el següent dia faig cames, el tercer dia faig pit... No sé, què aconselles?
Tot dependrà del temps que tingui cada persona. Si disposem de 5 dies a la setmana per entrenar, com és el meu cas, tot i que és una mica relatiu, no? Això dels 5 dies, jo disposo dels 5 dies perquè prioritzo l'entrenament abans que altres coses. Evidentment, cadascú té les seves prioritats. En el meu cas, la meva prioritat és l'esport, per tant... Jo procuro anar al gimnàs 5 vegades a la setmana. 5 dies a la setmana.
De dilluns a divendres o alternant caps de setmana?
Si puc fer-ho de dilluns a divendres, ho faig de dilluns a divendres per gaudir el cap de setmana.
Aleshores, el cap de setmana te'l reserves, eh?
Me'l reservo. Ah. Tot i que No han de ser sessions molt exigents ni molt dures, tampoc, perquè, clar, 5 dies seguits entrenant...
Passant factura.
Pot passar factura. Per tant, si poguéssim fer 2 dies d'entrenar, un dia de descans i després tornem 2 dies més o 3, doncs també seria adequat. Jo el que faig en el meu cas...
La rutina.
Jo el que faig en el meu cas és... dedico cada entrenament a un múscul, com a molt dos. No? Per què? Doncs perquè considero que si en un mateix dia vull entrenar 3 músculs diferents, a la que he entrenat el primer i el segon, o potser només el primer, després ja arribaré més fatigat pels següents. No? Per tant, dedico un dia, li dono exclusivitat al múscul i procuro doncs, entrenar un múscul per dia per això, no? Per dedicar-hi més temps i per entrenar bé, perquè després, si en un mateix dia entrenem més parts del cos, és probable que estiguem cansats, que no tinguem prou força i que,
no, i que al cap de 2 dies no tinguis agulletes i que et costi molt més, no? També reincorporar-te a l'exercici. A mi m'ha passat alguna vegada. Vaig al gimnàs 3 dies seguits, el primer ho faig amb moltes ganes, el segon estic més cansat, però encara no tinc agulletes, i les agulletes comencen a sortir a partir del tercer dia i no hi ha qui et porti al gimnàs perquè és que no pots amb el cos i no pots amb els músculs, no?
Clar, això sol passar quan no estàs acostumat, no? A entrenar amb el Marc, així que haurem d'entrenar més...
Es nota que sóc novato, eh?
Amb més constància. Però tenir agulletes és sinònim de feina ben feta.
Sí, eh?
Feina ben feta. Per descomptat, tenir agulletes és sinònim d'haver trencat fibres i això doncs, ens permetrà muscular més. Vull dir, s'ha de deixar descansar. Mm-hmm. És a dir, jo recomano que hi hagi mínim de 48 hores des de que entrenem un múscul fins que el tornem a entrenar.
D'acord.
Mínim 48 hores. Tot i que si ho feu com ho faig jo, que faig una setmana, una vegada per setmana...
Els resultats també arriben, eh?
Sí. Amb una vegada per setmana, entrenar un múscul una vegada per setmana és suficient. Correcte. Aleshores, això que comentàvem, no 5 dies, els 2 primers de la setmana, en el meu cas, faig tren superior, no? Uh-huh. Entrenaria amb pit i, per exemple, esquena, no? Que tots dos músculs formen part del tren superior del cos. El tercer dia, per donar-li una mica de descans al tren superior, podríem fer cames, i els següents dos... ja tornaríem al tren superior amb ombro, en un exemple, i després...
Abdominals, no?
Bueno, també, una mica de core. Podríem combinar ombro i abdominals, i a l'últim dia fer braços, com podria ser bíceps i tríceps, no? Aquest seria una alternativa, però ja us dic, això depèn de cadascú, no? I és molt particular. Uh-huh. Cadascú decideix.
I equipaments esportius, per exemple, el complex aquàtic aquí a Vilafranca, que tenen el gimnàs i també tenen la piscina. Aquí hi ha un altre debat. Què és millor, no? Primer fer piscina, després gimnàs, piscina... L'aigua també serveix, no?, per acabar de relaxar, per acabar de destensionar els músculs per a tota aquella gent, no?, que vagi al complex aquàtic i sigui usuària d'aquestes instal·lacions. Què els aconselles? No? Primer anar al gimnàs i després a la piscina, que també serveix, no?, per... És a dir, que la piscina també et deixa baldat, eh? L'aigua calenta, al final s'acaba notant i arribes a casa doncs, amb ganes de dormir, no? Però, no sé, en el teu cas, què aconselles?
Jo sóc partidari de deixar la piscina pel final, no? Mm-hmm. En aquest cas, podríem dir que sóc més de primer el deure i després el plaer, no? Vull dir, la sala de màquines podríem considerar que és la part més exigent de l'entrenament, és més sacrificat, fa més mandra, costa més, per tant, si primer fem la piscina... ens relaxarem i és probable que després ens costi més...
reincorporar-nos, no?, a l'exercici.
Sí, correcte.
Després també hi ha una altra qüestió que són els estiraments, no? Una cosa que passem de llarg, nosaltres estem obsessionats en fer exercici, a entrenar els músculs, però ens oblidem d'una part molt important, no?, que és el fet d'estirar. Estirar abans i estirar després, no? Explica'ns també, no?, la importància dels estiraments previs per començar a escalfar els músculs abans de l'esport intens i també després.
Sí, abans ho comentàvem, no? Arribar i començar a fer exercici sense un escalfament previ pot ser lesiu en alguns casos. Per tant, és indispensable que escalfem una miqueta. Per exemple, podríem fer mobilitat, no?
Escalfar sense màquines, entenc?
Sí, correcte. podríem fer... Hi ha tot tipus de màquines de cardio que ens permeten, doncs, activar tot el cos, no? Com podria ser l'elíptica, que et permet, vale, doncs, activar braços, cames... I jo normalment escalfo d'aquesta manera. Em poso 5 minutets a l'elíptica i d'aquesta manera actives tot el cos, no? Després hi ha altres opcions com la bici...
La màquina de córrer, no sé si el rem també...
Sí, totes aquestes màquines són bones opcions, però sobretot moure'ns una mica abans, no? Per no, doncs, caure en lesions i fer-nos mal.
Després també hi ha com aquestes típiques màquines, que també són al complex aquàtic i en altres gimnasos també de la vila, que són aquelles màquines guiades, no? Tu tens una pulsera o tu tens un aparell, no? I tens una persona virtual que t'aconsella, no? O fins i tot tens un cronòmetre que et diu quant de temps has de dedicar a cada màquina. A favor o en contra d'això? Realment són positives, tenint en compte que cada persona és un món, no? I té uns objectius diferents i també, doncs, entrena a la seva manera.
Sí, jo crec que són molt productives. Aquests sistemes són molt productius,
sí, eh?
Ens poden ajudar. Ens poden ajudar. Són eines que ens poden ajudar i ens hem de deixar ajudar per aquest tipus d'eines. Vull dir, tal com comentaves, cadascú és un món i algú potser li agrada, algú potser no. Però de beneficis en tenen, perquè ens poden orientar. Més aviat.
Aquest tipus de màquines, per la gent que no ho sàpiga, què ens ofereixen, no? Són màquines diverses que ens permeten entrenar diferents parts del cos, es focalitzen en un múscul en concret, que tampoc no... O sigui, veig aquestes màquines, però mai no li he fet cap ús, no?
Quin sistema concretament tens al cap?
Per exemple, el complex aquàtic, no? Hi ha aquell sistema circular...
L'Egim, no?
Exacte, que vas rodant, no? Tens un temps i... Quan se t'acaba, doncs canvies de màquina i així vas rodant fins que acabes el cicle.
Aquesta màquina és meravellosa. Jo estic molt, molt a favor d'aquesta màquina, sobretot perquè et permet, doncs, focalitzar per músculs i tocar una mica de tot, no? Perquè hi ha gent que diu, ostres, jo és que vinc i vull fer una miqueta de tot. Doncs aquesta roda, que és una roda, és un sistema de roda, vas canviant d'exercici, et permet, doncs, entrenar una mica de tot, una mica de cames, una mica d'ombros, de braços... És molt completa, aquesta roda. Sí.
I per totes les edats. Bueno, per totes les edats, em refereixo. A partir dels 16 anys, que és aquell consell que dèiem, no? A partir dels 16 anys estaria bé començar o es pot iniciar el gimnàs, però són unes màquines... Les màquines estan fetes perquè les utilitzin persones de... No, totes les persones usuàries del gimnàs.
Per totes les persones. Aquesta màquina no només et permet entrenar tot el cos, tots els músculs del cos, sinó que també ofereix un ventall molt ampli de possibilitats tant per persones joves com per persones d'una edat més avançada. Sí. Vull dir, per la gent, a la gent gran li va molt bé, perquè és diferent, no?, agafar unes manuelles que pesen molt, o, bueno, depèn del pes, no?, però canvia molt que fer-ho d'una manera automàtica amb una màquina, amb un pes guiat, no?, és molt més còmode i per la gent gran va molt millor.
Molt bé, Adrià, se'ns està acabant el temps, ens queden, res, un minut i mig aproximadament. El tema del reset, això d'aturar-nos per saber si estem fent bé les coses o no, tota aquella gent que es vulgui proposar, no?, començar, doncs, a fer esport, aquesta prèvia, no?, aquesta prèvia em refereixo a estructurar-se una mica els exercicis, combinar-ho amb una bona dieta saludable, això és important abans de començar a fer exercici, no?, perquè hi ha molta gent que comença i ala, vinga, a veure què ens surt d'aquí, però és important tenir com aquest planning, no?, saber realment els objectius, allò que volem aconseguir per no endur-nos una decepció.
Així és, mantenir l'equilibri sobretot, i això, no?, l'estiu evidentment hem de gaudir, l'hem de viure, però també pot ser una gran oportunitat per reconnectar amb el teu benestar. Per tant, espero que us hagi servit aquesta informació.
Segur que sí.
I que, bueno, que si us ha agradat podeu compartir, podeu valorar i fins i tot enviar-lo amb algú també que creieu que té intenció de fer, doncs, aquest reset d'estiu. Així que nosaltres ens retrobem en el pròxim capítol de l'Esport de Taula. Per cert, voldria puntualitzar, aclarar, tal com vaig fer el primer dia, que no sóc ni dietista ni nutricionista. Simplement parlo des de la meva experiència com a esportista i com a apassionat dels hàbits saludables, ja que considero que tots ells ens condueixen a adquirir la nostra millor versió.
Serà d'aquí dues setmanes. La setmana vinent, 15 d'agost, és festiu. En aquest cas ja serà 22 d'agost, pràcticament a les portes de la Festa Major de Vilafranca. Adrià, moltes gràcies una setmana més i ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Marc. Fins aviat.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I arribem al punt de 11:15 del matí amb el ritme d'Oques Grasses i de la Julieta. Això és Com el dia i la nit.
No triem, no hi ha paraules pel que ens fem. Ben, una sensació de vent, descalça dins l'hivern. Som la calor que eixampla el cel. Vivim, vivim així.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Avancem algunes de les notícies que ampliarem a la una al Penedès migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Les tasques de neteja i desescombrament del complex aquàtic estan a punt d'acabar. Un cop finalitzades, es podrà posar en marxa la fase de valoració tècnica i de planificació estructural amb l'objectiu de millorar la seguretat i la integritat de les instal·lacions davant de fenòmens meteorològics violents, com la Dana del 12 de juliol. L'equip tècnic del complex està totalment immers en el projecte de restauració, treballant amb rigor i a bon ritme, segons han explicat en un comunicat adreçat a les persones associades. Aviat es podrà començar a compartir als usuaris els calendaris de reobertura, però es demana prudència, ja que cal assegurar una planificació realista i segura. També cal destacar que a partir d'aquest cap de setmana i coincidint amb la finalització de molts casals municipals, s'ampliarà l'ús esportiu de les piscines exteriors. Els carrils de natació es podran utilitzar de dilluns a divendres durant tot l'horari d'obertura, mentre que durant els caps de setmana estaran disponibles de 9 del matí fins a les 3 de la tarda. A partir d'aquesta hora seran d'ús recreatiu com fins ara. La Dana fa aflorar un antic camí empedrat de traçat medieval a Vilafranca, arran de les fortes pluges provocades per la Dana que va afectar Vilafranca el 12 de juliol. L'erosió causada per l'aigua que baixava pel camí de Sant Pau va deixar al descobert les restes d'un tram d'un antic camí empedrat que segueix aproximadament el mateix traçat que el vial actual. L'avís del descobriment va ser fet per un veí, Josep Maria Feliu, tant a l'Ajuntament de Vilafranca com al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que van activar els protocols pertinents per la seva valoració patrimonial. Segons les primeres informacions, s'ha assegurat que es tracta d'un camí històric d'origen com a mínim medieval que comunicava Vilafranca amb Pacs del Penedès, passant pel coll entre les muntanyes de Sant Pau i Sant Jaume. Atès el possible valor patrimonial que puguin tenir les restes identificades, el Departament de Cultura, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilafranca, ha decidit portar a terme una intervenció arqueològica amb l'objectiu de documentar el tram localitzat i aprofundir en el seu coneixement. Això comportarà que durant la setmana de l'11 d'agost hi hagi talls puntuals en aquest camí. Un cop finalitzats els treballs d'investigació, es valoraran les actuacions més adients per tal de posar en valor el camí i garantir-ne la seva preservació. A Gelida han començat els treballs de restauració de les pintures murals de l'església de Sant Pere del Castell. A finals de juliol van començar aquestes tasques de conservació i restauració de les pintures murals de l'església de Sant Pere del Castell de Gelida, una actuació clau per preservar el patrimoni històric i artístic del municipi. La membre de l'Associació Amics del Castell de Gelida i treballadora de l'Ajuntament, Montse Julià, explica que els treballs se centren en la restauració del cassetonat de la capella de Sant Roc i de dues pintures murals policromades al tremp datades d'entre els segles XVII i XVIII. Pel que fa a les altres dues pintures, estaven en molt mal estat de conservació i s'està fent una neteja superficial i fixació de la capa pictòrica. I el grup Sant Fèlix i Cineclub Vilafranca organitzen una tarda de cinema amb la projecció d'un documental de la Festa Major. Segueixen els actes amb motiu del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix. El dissabte a les 6 de la tarda, demà, es farà a la Sala Zasí del Casal una sessió de projecció especial del documental Festa Major de Vilafranca, la més típica de Catalunya, una producció de Kinema Vídeo estrenada el 1991. Segons apunten des del grup Sant Fèlix, és una oportunitat per gaudir a la gran pantalla d'un documental inèdit i poc vist sobre la nostra celebració més emblemàtica. Aquest acte és possible gràcies a la col·laboració amb Cineclub Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Sembla mentida que encara em creï tot el que em diu. Sembla mentida.
Penedès Gama Extra.
Si tu m'escrius.
Els divendres agafem la lupa i ens posem amb aquest esperit crític d'anàlisi per desgranar pel·lícules científiques de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve. Hem comentat pel·lícules de tot tipus i avui, en aquesta quarta entrega, doncs, agafarem un altre thriller i també el desgranarem pas a pas per veure què s'hi amaga. Molt bon dia, nois, què tal? Com esteu?
Bon dia, Marc, com va això? Efectivament, ja som aquí amb una nova entrega de Sembla Mentida, la secció del magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca, on combinem cinema i ciència amb una mirada crítica però plena d'admiració. Avui, prepareu-vos per un viatge interdimensional.
Avui viatjarem, però no viatjarem a les Maldives o a les Seychelles, que ja sé que el Marc té ganes ja de vacances.
M'encantaria.
I ja vol marxar. Sinó que avui viatjarem al passat i al futur. Perquè l'episodi d'avui va d'una pel·lícula mítica dels anys 80, la primera d'una saga que ha marcat generacions, Regreso al Futuro, o Back to the Future, com seria el seu títol original. Estrenada el 1985, va ser un èxit immediat i va donar pas a una trilogia de culte.
Exacte, Martí. Comentarem un film amb una música icònica, ara la sentíem, que combina viatges en el temps, cotxes esportius, ciència una mica boja, amb un doctor una mica esbojarrat, per què no dir-ho, i molt de ritme. Parlarem del mític DeLorean, l'automòbil esportiu de color gris metàl·lic, del doctor Emmett Brown, o Doc, i del jove Marty McFly, que accidentalment viatja l'any 1955 des del seu 1985 natal. Dirigida per Robert Zemeckis i produïda per Steven Spielberg, que ja el trobàvem a faltar en aquesta secció, Regreso al Futuro va marcar una època i va alimentar la il·lusió de transportar-se al passat.
Així que la gran pregunta d'avui és: fins a quin punt el que veiem a Regreso al Futuro es pot sostenir amb fonaments científics? I què és simplement ficció ben adornada per fer-nos somiar i emocionar-nos? Doncs agafeu-vos fort i cordeu-vos el cinturó del DeLorean perquè avui ens endinsem en les paradoxes del temps, les velocitats impossibles i els mites tecnològics, tot plegat amb la banda sonora més èpica dels 80.
Sí, i avui, encara que hem recuperat Steven Spielberg, tot i que com a productor de la pel·lícula, no com a director, el compositor de la banda sonora és Alan Silvestri, no John Williams, que ja avancem que tornarà sortint els propers capítols. Dit això, no ens entretenim més i anem amb els mites d'avui.
Comencem!
Número 1. Els viatges en el temps. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, si algú viatja a velocitats properes a la llum, és a dir, 300.000 metres per segon, el temps transcorre més lentament per aquella persona. Això és el que s'anomena dilatació temporal. Ara bé, una cosa és viatjar cap al futur, que tècnicament és possible en certes condicions extremes, almenys sobre pissarra, i una altra ben diferent és tornar al passat, com fan Martin McFly, que viatja del 1985 al 1955. Això planteja tot un seguit de paradoxes, com la famosa paradoxa de l'avi, que, de fet, apareix adaptada al film. És a dir, si viatges enrere i impedeixes que els teus pares es coneguin o acabin junts al passat, com és que has pogut existir per viatjar enrere si no has nascut al futur? És un embolic temporal digne de trencar cervells.
Déu-n'hi-do.
Sí, exacte. I aquí és on entren en joc teories molt més especulatives i s'ha dit també amb menys evidència científica, com la dels forats de Cook, que són uns túnels hipotètics a l'espai-temps que podrien connectar dos punts llunyans en l'espai i o en el temps. En teoria, si tinguéssim prou energia i molta sort, també s'ha dit, podríem fer servir un d'aquests forats per saltar d'un moment temporal a un altre, com si fos així una mica com una porta màgica. Ara bé, en la pràctica, no només no n'hem detectat cap, sinó que no sabem ni si poden existir realment. I encara que existissin, mantenir-los oberts requeriria una forma d'energia negativa. Sí, sí, o sigui, energia negativa. Bastant impactant, no? Una mica, un concepte una mica impactant, que de fet també se li pot dir matèria exòtica, i de la qual tampoc sabem la quantitat que necessitaríem perquè el forat de Cook no es tanqués, ni si seria suficientment estable per poder-la manipular. O sigui, estem parlant d'hipòtesis que són de física quàntica, que al final estan com tensant o directament se surten una mica d'aquesta manera tradicional d'entendre el món que està basada en el que seria la física clàssica.
Déu-n'hi-do, jo em sembla que m'estic perdent, suposo que tot això també donaria per un o dos capítols sencers, però vinga, anem per al segon.
I tant que sí. El número 2 és el famós condensador de flux. Aquest aparell és el cor de la màquina del temps desenvolupada a la gran pantalla pel Dr. Brown. La pel·lícula es presenta com una mena de mòdul electrònic brillant en forma d'Y que canalitza l'energia temporal i fa possible el viatge en el temps. Només cal posar-hi 1,21 gigawatts i zas, endavant o enrere en el temps. Però res de tot això té cap base científica real. El condensador de flux és una invenció pura i dura dels guionistes i no hi ha cap dispositiu en física teòrica, ni clàssica ni quàntica, les dues maneres d'entendre el món, ara ho dèiem, que se li assembli. Ni tan sols sabem què vol dir flux temporal i molt menys com es podria condensar per transformar-lo en el combustible dels viatges en el temps. Ara bé, el nom és genial i molt comercial, no ens enganyem, eh? Això d'un condensador de flux sembla gairebé que ho puguis tenir
sona
per
molt
casa.
Bé, sona molt sí. Bé.
I no només sonava bé i comercial i enganxós, sinó que semblava prou tècnic com per semblar seriós, però prou misteriós com per acceptar-lo sense fer-se preguntes de realment existeix o no, o podria existir, etc. I deixar la porta oberta als dubtes sobre si algun estat, per exemple, el podria estar desenvolupant en un laboratori secret, no? Per exemple, la famosa Àrea 51
Exactament.
Que tenen als
sí,
Estats
sí.
Units i que hi ha molta rumorologia al respecte.
Tenim un tercer mite?
Sí, anem a pel tercer. Està una mica relacionat amb el que acaba de comentar el Gerard, de fet, i és el del 1,21 gigawatts.
Això és una bona pregunta ara, també. Explica-ho.
Sí, som-hi. Quan el doctor descobreix que calen 1,21 gigawatts per fer funcionar el DeLorean, esclata en pànic i, de fet, fa una de les interpretacions més icòniques d'aquesta pel·lícula. Segons la pel·lícula, tal i com ha comentat el Gerard, aquesta energia és la clau per activar aquest condensador de flux i, d'aquesta manera, permetre el viatge en el temps. Com que en aquell moment no tenen a l'abast el plutoni, que els hi podria generar l'energia necessària, el doctor Brown i Marty McFly opten per aprofitar l'impacte d'un llamp, just en el moment exacte que acaba el llamp. Llavors, això és una combinació una mica de ciència-ficció, enginyeria extrema i molta, molta sort. A veure, s'ha de ser...
Sí, exactament. Sincer. Molta sort.
En realitat, els 1,21 gigawatts són una barbaritat d'energia. O sigui, seria l'equivalent al consum d'una ciutat com València durant un moment pic. Llavors, tot i que un llamp pot generar aquesta potència de manera molt breu, o sigui, pot arribar a aquesta potència, la pot generar...
Però per ser un tros de llamp, eh?
Sí. Mm-hmm. Tot i que n'hi ha més potents, inclús, però el veritable repte seria captar aquesta energia. I, sobretot, un gran problema normalment amb l'energia, que és emmagatzemar-la i poder-la aprofitar després, posteriorment. O sigui, una fita que simplement és inviable, tal com ho fan a la pel·lícula, amb un ganxo i uns cables. O sigui, aquesta xifra, 1,21, s'ha convertit precisament en una broma ja entre els fans de la trilogia, els físics, és una xifra així com més icònica.
Molt bé.
Sí. I perquè l'audiència també es pugui fer una idea de la magnitud d'aquests 1,21 gigawatts, a banda de ser, com deia el Martí, el consum d'una ciutat com València durant un moment pic, recordar que a la famosa apagada del 28 d'abril...
Això m'ha vingut al cap, també.
Sí, doncs on allà es va perdre aproximadament un 60% de la potència elèctrica de la xarxa de l'estat espanyol, doncs allò van ser uns 15 gigawatts. Per tant, estem parlant doncs, més d'una quinzena part del que es va perdre i que va deixar a tot un estat paralitzat, doncs que es necessita en un moment determinat per viatjar en el temps.
Moment pic, ho referiu en el moment de més energia?
De més consum.
De més consum,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Sembla que teniu un altre mite.
I tant.
Anem pel quart.
El número 4, que és que aquest viatge en el temps doncs s'assoleix quan es viatja a 88 milles per hora, que de fet és un dels moments més icònics de Regreso al Futuro i més esperats, doncs quan el DeLorean, aquest cotxe esportiu, arriba a les 88 milles per hora, que seria uns 141,6 km per hora en el nostre sistema, i en una explosió de llum i foc desapareix de cop deixant dues marques de pneumàtic flamants al terra. És això que dèiem, és una escena visualment espectacular i funciona com a punt culminant de la pel·lícula. Ara bé, des del punt de vista físic, aquest canvi d'estat instantani, que és passar d'un moment del temps a un altre com si s'activés un interruptor i que desaparegui doncs, un cos al no-res, no té cap base realista. Si ens fixem en la natura, els processos d'aquest nivell d'energia i complexitat no passen d'una manera tan sobtada, perquè les transicions en física, fins i tot les més extremes com un canvi de fase o una reacció nuclear, tenen una durada, una transició mesurable i una seqüència d'esdeveniments progressius, mai de manera tan sobtada.
Sí, i a més, no hi ha cap motiu pel qual una velocitat específica de 88 milles per hora, que no té cap significat científic especial, hagi de ser el llindar per trencar aquestes lleis del temps. Però aquí, bueno, entra en joc la màgia del cinema, no? Els guionistes van escollir aquesta xifra perquè sonava bé, era així fàcil de recordar, i no era ni massa lenta ni massa ràpida per poder filmar.
Tenim alguna cosa més?
Sí, som-hi cap al cinquè mite, que seria el canviar el passat afecta el futur, que ja ho han tocat una mica ja anteriorment. Però, bueno, una de les grans tensions dramàtiques del film, de Regreso al Futuro, és el fet que el Marty McFly, en alterar el passat, posa en perill la seva pròpia existència. El que dèiem abans de la paradoxa de l'avi, que ha comentat el Gerard. En impedir-s'hi accidentalment que els seus pares es coneguin, el nostre protagonista corre el risc de desaparèixer en el futur. I, literalment, en la pel·lícula veiem uns planos en què es va esborrant, no, de les fotografies familiars, com si mai hagués existit.
Sí. I, de fet, la situació que provoca que, doncs, els seus pares hi hagi el risc que no acabin junts, no la desvetllarem, perquè la gràcia és que, doncs, els oients també puguin veure la pel·lícula i treure les seves pròpies conclusions, però és bastant graciosa. Només direm que és bastant graciosa o paradigmàtica. Aquesta idea que comentava ara el Martí es basa de la paradoxa de l'avi i els riscos que això suposa i la percepció que hi ha al respecte. Es basa en una concepció lineal del temps que també, doncs, és una percepció molt clàssica de la nostra cultura científica. Diferent d'altres cultures, per exemple, com la grega, que tenien una visió més circular del temps, però la nostra és lineal. És a dir, que el passat determina el futur d'una manera directa i única, una equívoca. Per tant, si canvies alguna cosa al 1955, automàticament n'alteres les conseqüències al 1985, 30 anys després. És el model que més sovint hem vist al cinema, perquè dramàticament funciona molt bé. Crea tensió i dilemes immediats, i a més l'espectador tota l'estona està patint de què passa en el futur. I, de fet, la trilogia de Regreso al Futuro això ho explota molt bé. Però a la física moderna la cosa no és tan senzilla. De fet, molts físics teòrics es decanten per models més flexibles, com la teoria dels multiversos o universos paral·lels, que també hem pogut veure al cinema. Segons aquesta visió, cada decisió o canvi que fem podria generar una nova línia temporal independent, un nou univers que conviu amb l'original.
I això vol dir que si el Marty McFly altera el passat, no està canviant el seu propi futur, sinó que està creant una nova realitat en la qual les coses passen de manera diferent. Mentrestant, ell podria continuar existint en el seu univers d'origen, sense problemes, tot i que, clar, potser no trobaria mai el camí de tornada al seu món original.
Aquí hi ha moltes coses, molts mites, molt interessants. Alguns són més obvis, que no s'assimilen massa a la realitat, però hi ha d'altres, com per exemple aquest dels gigabytes, no? De l'1,21 gigabytes, que amb conseqüències com aquestes de l'apagada, no? Doncs poden portar també que la gent es cregui coses que realment no són veritat. Per exemple, quines conseqüències reals del mite no? són visibles en la societat d'avui dia? No sé si una cosa és l'apagada, també.
Sí, jo crec, però, que des de l'estrena de Regreso al Futuro 1985 fins a l'apagada, ara hi deu haver molta gent que malauradament ni coneix la pel·lícula, per tant, potser seria una bona ocasió, amb l'excusa de l'electricitat i la potència elèctrica, de recuperar-la, no? Que sempre és un molt bon moment per veure-la. Però sí, ara ho deies, Marc, de la mateixa manera que Tiburón, Jurassic Park o Lucy, que ja hem anat tractant en capítols anteriors, Regreso al Futuro va influir molt en la societat, perquè va popularitzar conceptes científics complexos i va despertar curiositats, doncs, sobre la física, el temps i l'univers.
Sí, i també, ja com vam esmentar també Jurassic Park, molts científics actuals també reconeixen que van estudiar física o enginyeria o es van relacionar amb aquest món gràcies a la pel·lícula i a la trilogia, perquè va ser com un catalitzador d'interès científic, especialment entre els joves, no? Que és com més...
Com més els hi va cridar l'atenció.
Més cridaner, exacte.
Sí, a més, termes com energia, capacitat, temps relatiu o paradoxa van començar a formar part del llenguatge popular gràcies al cinema. I això, des del punt de vista educatiu, és un gran èxit, perquè el cinema, doncs, és un mitjà de divulgació de masses, i a més, què millor que fer-ho d'una manera divertida i entretinguda.
Sí, i també ens obre a la reflexió i a generar moltes preguntes filosòfiques i científiques, una mica tot. Hi ha un únic futur possible, o infinites possibilitats coexistint, no? Podem saltar entre realitats. I més enllà del que permeti la física, estem preparats èticament per manipular el passat, si fos possible? Regreso al futuro, al final, és una barreja de ciència amb dilemes ètics i ho fa d'una manera accessible i entretinguda.
No deixa de ser una pel·lícula, això.
Efectivament, totalment.
Sí, perquè, tot i les crítiques, Regreso al futuro és una pel·lícula brillant. Ara ho dèiem, que mai és una mala ocasió, doncs, per poder-la visionar. I ha obert les portes a tenir converses sobre relativitat, l'energia i el concepte de temps, sense perdre de vista això, no?, que està encarada des d'un punt de vista d'aventura i amb una mica de lleugeresa científica a vegades.
Sí, la ciència-ficció no té per què ser exacta per ser valuosa. Si ens fa pensar, qüestionar, imaginar, ja ha fet molt més que moltes classes teòriques, no? Mm. La saga al final ha inspirat també el que dèiem, vocacions, i ha portat la ciència a la gran pantalla d'una manera captivadora. Mm-hmm.
I ara crec, me'n sumo, no? Intueixo que arriba el moment que més m'agrada, així, no només de la secció, sinó de tota la setmana,
és
que
així,
és el concurs.
Ah, exacte. Com sempre, a aquestes alçades de la nostra secció, ha arribat el moment de posar-se a prova. I esperem que tant tu com l'audiència estigueu preparats, perquè...
Sí, això és... Ho sabem tots. El Quiz Express.
Som-hi, vinga, va.
Anem cap a la primera pregunta. Quina teoria científica real sosté la possibilitat de viatjar al futur? L'opció A, la termodinàmica de Kelvin. L'opció B, la relativitat d'Einstein. I opció C, la mecànica clàssica de Newton.
Complicada aquesta, eh? I la que més em sona és la relativitat d'Einstein, que em penso que ho he comentat.
Sí, efectivament. Molt bé, Marc. Correcte, totalment correcte. Ja sé que la primera, la termodinàmica de Kelvin, t'ha fet pensar en roba interior...
Exactament.
Però no, molt bé, no t'has deixat segar. Som-hi, doncs sí, era correcte. Segons la relativitat especial, si et mous a una velocitat propera a la llum, que això segurament ho haurem sentit, el teu temps passa més lentament respecte al de la resta.
Sí, i tenim més preguntes, en tenim una segona i darrera, que si podria realment un llamp generar prou energia per activar el DeLorean i transportar-lo en un viatge en el temps? Tenim també tres opcions. La primera, la A, és sí, perquè un llamp pot tenir més d'un gigawatt d'energia. La segona, la B, és no, perquè un llamp no passa mai dels 100 kilowatts d'energia. I la tercera, la C, és sí, però només si el llamp ve d'un forat negre.
A mi que m'agrada tot aquest món també de la meteorologia.
És veritat.
Crec que és la.
Doncs sí, resposta correcta. No esperava menys del meteoròleg d'aquesta casa. Un llamp pot alliberar fins a 5 gigawatts de potència. Doncs abans parlàvem del llamp de la pel·lícula, que només se necessiten 1,21, però el Martí ha dit que hi podia haver, doncs, llamps de més potència, però només durant uns microsegons. Per tant, el problema no és l'energia total, sinó com controlar-la i emmagatzemar-la en una màquina. Llavors, això fa que la idea de la pel·lícula sigui espectacular, però impossible amb la tecnologia actual, justament per la dificultat d'això, de captació i de canalització.
Sí, sí. Molt bé. I ja per acabar, sabíeu que inicialment la màquina del temps havia de ser una nevera?
Una nevera?
Sí. Això és una dada molt curiosa.
Com ho heu esbrinat, això?
Doncs mira, al final el que va passar... és que els guionistes volien així una idea una mica esbojarrada, no? Que entri a la nevera i es transporti. Però què va passar? Que van pensar una mica més enllà i van dir, què passarà si fem que una nevera sigui un punt de teletransportació? Que els nens es ficaran a la nevera i començaran a haver-hi problemes.
Sí, ja van fer amb aquesta consciència de les conseqüències, eh?
I ho van canviar pel mític DeLorean, no? Un cotxe esportiu.
No, i tant, i sort que no ho van fer perquè hagués pogut haver-hi problemes això domèstics molt variats. I, en canvi, el DeLorean s'ha convertit en un símbol de la cultura pop i, de fet, la seva reaparició en fires i col·leccions ha fet pujar molt el seu valor. El rellotge de la torre, a partir del qual es capta el llamp, també s'ha convertit en quelcom icònic.
I tant.
I, tot i que es va construir per la pel·lícula, ara és una imatge reconeguda arreu del món i hi ha rèpliques a parcs temàtics, convencions i museus.
Sí, també tampoc podem oblidar un fet... bastant inusual, realment, que és que la marca Nike va fer unes sabates autoajustables una mica inspirades en les que portava el Marty McFly. I això va ser una edició limitada al 2016 que tenia una sèrie com de motors interns que feien com aquest ajust automàtic, sí, que se t'enganxava al peu.
I es van acabar en pocs minuts.
Efectivament, això va ser un best-seller, no, quasi.
Un shoe seller, no? Quasi, que
sí, pues, sí. Així, així va ser.
Exacte. També per acabar volem parlar de música, perquè el tema d'Alan Silvestri, que hem començat la nostra secció, és un dels més recordats del cinema, però a la vegada cançons com The Power of Love, de Hugh Lewis, també s'han convertit en clàssics, doncs, en bona part gràcies a aquesta pel·lícula.
Doncs sí. Nois, moltes gràcies. La setmana que ve no ens veiem, perquè és festiu, recordem que és la Mare de Déu d'agost, sinó que ens retrobem ja les portes pràcticament de la Festa Major de Vilafranca, el dia, si no vaig equivocat, el 22 d'agost. Ja sabeu de què parlarem, teniu una setmaneta per reflexionar, però sí. Ja teniu alguna idea?
Sí, bueno, en el proper episodi potser podríem cremar ciutats des del cel, o lluitar contra alguns virus així devastadors, o potser parlarem d'algunes mutacions impossibles, qui sap.
I tant, no us ho perdeu. Ens veiem el 22 d'agost amb més ciència i menys mites. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Que vagi bé, adéu-siau. Ara ho estic només de vegades, quan em veu una altra gata, i entra el segur i m'atrapa. I és que, baby, sempre ha sigut jo la loca, també la que somriu. Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. I anem volant cap a la tercera hora ja del Penedès Gama Extra amb Volaré, de la Gypsy Kings. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.